igual que dieu que abans podies llegir més de 10 planes perquè no tenies distraccions, abans també podies escriure, ja que molts dels que esteu aquí us dediqueu a escriure, podíeu escriure un article, una part d'un llibre, el que fos, sense el volum de distraccions, perquè vas sentint pling, pling, i vas mirant els whatsapps.
Però fixa't que això és molt interessant, que ens ho preguntes a nosaltres, i és correcte, pel que dèiem abans, i no som tan diferents dels joves, és a dir, en els consums que estem tenint a nivell d'això de la concentració, etcètera. Sí, és a dir, sí, nosaltres al final hi ha un concepte que fa uns quants anys, quan es va començar a eclosionar tot això de l'internet, quan parlàvem, començàvem a parlar d'aquest concepte del prosumer, és a dir, ja no som només un receptor passiu, sinó que som productors a la vegada que consumidors. Bé, hi havia un concepte que a mi m'interessava molt, era descriure unes noves generacions com una espècie d'aborígens digitals, mentre que nosaltres érem uns immigrants digitals. Què vol dir això? Que nosaltres, la major part dels que estem en aquesta taula, quan va començar a eclosionar tot això, nosaltres ja hi érem, vam viure un món pre-internet, pre-xarxes, pre-multipantalles, mentre que hi ha unes noves generacions que una mica com Mowgli a la selva ja han crescut allà, a dins. Nosaltres llavors estem estudiant això, ens espanta això, hi ha moments en què ens inquieta, tenim el record sovint idealitzat d'un passat, el que deia l'Antoni és veritat, d'un passat que potser no era tan bo, però que ara pensem que era la monda comparat amb el que hi ha ara, i ens preocupem pels que creixen en aquest entorn, que segurament no estan tan preocupats per això, perquè és el que s'hi han trobat, el que han viscut, i ho fan d'una manera molt més natural que nosaltres. Les conseqüències de tot les patim o les gaudim tots, perquè hem de dir que tot això també ha tingut avantatges. És a dir, parlava l'Anton ara de les tesis doctorals. És a dir, ara són diferents. És a dir, ja...
Afortunadament
en molts casos, en altres potser no, però què passa? Que ja no va només en aquell pes, has de donar un valor afegit, ja no és només una qüestió de compilació memorística, perquè avui en dia, si no, en Google t'ho posa tot a l'abast. Tot ha canviat moltíssim, les maneres de comunicació també. Una cosa és, llavors, quan m'han pres consciència, com en fas ús d'això i quan se'n fa abús. Jo sempre intento posar un exemple. La dosi adequada d'una medicina et pot salvar. Una sobredosi et pot matar. Jo crec que el fet d'estar connectats, jo crec que tothom ho entén com un avenç. Obvi. És a dir, això ens ha millorat les nostres vides a nivell de moltíssimes coses, de salut, en qüestions d'informació. Ara, quan això sempre té el seu revers i la seva part d'abús, la part negativa, la part de qui se n'aprofitarà de tot això, o la part de, simplement del nostre cervell, com s'adapta a entorns que després vés a saber d'això què se'n fa, no? Però jo trobo que és molt interessant avui, quan em fèieu l'enfocament del que hem parlat, de dir, hosti, això de la Kings League, que hi ha molta gent que se la carrega directament perquè és un espectacle. Bé, i el futbol, que no ha intentat ser o ja ha estat un espectacle brutal, que no ho era el circ, que no han estat mil coses. Doncs ara arriba una de nova, que segurament no desplaçarà les altres. Segurament, tal i com anem, que ens cansem també més ràpid de tot, segurament mutarà molt ràpidament, i no sé què en quedarà de la Kings League d'aquí no gaire, potser en queda molt, eh? Però ella mateixa és un format que està canviant des de que va néixer.
El que serà interessant, Toni, és veure com la política afrontarà aquests reptes. Ahir llegia al New York Times una notícia que em va semblar molt interessant, li vaig passar el Basté per comentar-la. A l'estat de Utah, Estats Units, ha estat un dels primers indrets del món a limitar per llei l'accés dels adolescents a les xarxes socials. I en el seu últim discurs de l'Estat de la Unió, el Biden va dir una cosa molt interessant, a més va plantejar una frase molt precisa per mi, va dir: hem de legislar els experiments socials que les companyies de social media estan fent amb els nostres adolescents. Va semblar una manera molt curiosa, el speechwriter que li va fer aquesta frase.
És antiamericà, això.
Depèn.
Bueno, és antiamericà.
Hi ha un estat, per cert, conservador, que acaba de prohibir...
Bueno, perquè són mormons.
Però és interessant, és a dir, hi ha unes empreses que estan determinant la manera en la qual les generacions més joves comencen a afrontar el món, i de moment la política està fent com si plogués. Jo no dic que s'hagi de prohibir, no dic que el de Utah estigui ben fet, però sí que és cert que comencen a haver-hi indrets del món que diuen, escolta, això ho hem de regular d'alguna manera, perquè sí que estem comprovant que hi ha, entre l'aparició de les xarxes socials o el sobreús de les xarxes socials i problemes com el bullying, l'assetjament, una connexió que en molts casos els psicòlegs ens diuen que és evident. Llavors, això a mi em sembla molt interessant.
Anton.
No sé si visteis, habéis tenido ocasión de seguir o ver de manera
El testimonio del consejero delegado de TikTok.
Hombre, interesantísimo. Sí. Interesantísimo.
Bueno, pero no me digas que eran como dos mundos.
Claro.
O sea, claro, las preguntas de los los y las congresistas rozaban realmente el absurdo.
Sí, sí.
En términos de, pero usted sabe cómo funcionan las redes sociales. Usted sabe siquiera cómo funciona Internet, ¿no? Yo creo que fue un ejemplo perfecto de lo que creo que hemos comentado en buena medida aquí, ¿no?
Y eso que decía Antonio,
el gap digital. Sí. Va mucho más allá de la cuestión técnica. Es decir, hay toda una generación,
claro,
de seguramente la que estamos nosotros, que no entendemos, que además se notaba que no entienden lo que es esto ni
no es su mundo,
cómo funciona,
no es su mundo.
Y después están, claro, no, pero no es solo su mundo, sino que como no lo entienden,
claro,
lo califican directamente como amenaza. Entonces, y el problema no es que sea una amenaza, el problema es que usted no lo entiende.
De fet, el problema és la percepció. Ara el Toni deia, les xarxes socials són com un ganivet, es pot fer servir per matar o es pot fer servir per tallar un bistec. Mm-hmm. En el cas aquest de Utah que us comento va ser molt interessant perquè els defensors de no aplicar aquesta prohibició van convocar molts adolescents que parlessin, que això va ser, per això van ser molt interessants aquestes comissions. I una de les coses que deien els adolescents deien, escolta, a nosaltres les minories, les xarxes socials ens han anat molt bé per sortir de l'armari, perquè hem fet grups de nanos, d'adolescents que volíem sortir de l'armari, que necessitàvem algú que ens escoltés. Clar, és molt interessant veure com això que ens explicava el Jordi, no? Que una mica l'important és l'ús que fem de totes aquestes coses que passen, no?
Però no, jo quería llegar com a exemple de lo...
Digues, Antoni, després...
Sí, hi havia un llibre als anys 80 que va tenir un impacte molt important dins el món del que seria les ciències de la comunicació, que el va escriure un autor nord-americà, es diu Neil Postman, que es deia Divertim-nos fins morir, no? I era un llibre que, ja estem parlant de mitjans dels 80, plantejava aquesta idea en la qual el món dels mitjans de comunicació, el món de l'audiovisual, del cinema, de la música, estava contribuint a partir de sobreexposar en continguts del que aleshores qualificava com a entreteniment, reduir la capacitat crítica, la dissidència política i a uniformitzar una mica les idees i el pensament, no? Aquesta idea de els mitjans de comunicació o els canals a través dels quals ens comuniquem convertits en pur entreteniment com a una cosa negativa. Estem parlant d'una època en què, evidentment, no hi havia internet, o com a mínim l'internet tal com el coneixem avui. Estem parlant dels anys 80, eh? I estem parlant d'un moment en el qual tot aquest discurs sobre la banalització, els continguts simplificats, no? Neix la MTV, no? Tot aquest llenguatge que la gent gran d'aleshores amb la gent jove d'aleshores ja deia, és que no entenem què vol dir aquest canal de música que fa videoclips durant tot el dia amb una estètica que nosaltres no comprenem. Per tant, és com una... No, això no ho sé, els filòsofs del programa m'ho sabran dir millor, però és aquesta dialèctica, no? Pràcticament històrica que anem repetint entre generacions, no? I ens anem dient una mica el mateix que s'havia dit abans respecte als mateixos temes, no? La banalització, la frivolització, l'entreteniment, la incapacitat de poder sostenir discursos més o menys seriosos respecte a les generacions que ens han precedit.
Bueno, hi ha aquella frase de Flaubert que diu que el mal gust és el gust de la generació anterior a la teva. Doncs exacte. Suposo que això també passa amb la tecnofòbia, no? Sempre que hi ha un canvi, pensem que hi ha alguna cosa de nosaltres que es perd, i segurament això demostra la nostra debilitat, més que no pas la dels joves.
És allò que pensaven els ludites al segle XIX amb la revolució industrial i les màquines, que era aquell moviment contrari a les màquines perquè deia que això implicaria el final de la feina per la gent normal, pels obrers, etcètera, etcètera. Sempre hi ha una reacció contra el que és una tecnologia nova i que implica això, maneres noves de fer, llenguatges nous, escenaris nous. És una resistència conservadora bastant humana.
La diferència, Toni, que jo crec que no estem només en un canvi tecnològic. Això és el que a mi...
És
a dir, nosaltres ens ha tocat, i és una xiripa, perquè és com la gent que va viure la impremta, no? El pas de la impremta no va ser un canvi tecnològic, va ser una manera entera de veure el món i de traficar amb el coneixement. Sí que és cert que, i aquesta manera de traficar el coneixement, a nosaltres ens està afectant per primera vegada en la història de la humanitat, segurament, o d'aquesta manera el cos, mm-hmm, la percepció. Mm-hmm. Jo, per exemple, no sé escoltar tant com fa uns anys. Mm-hmm. És a dir, l'altre dia estava sopant amb un amic i vam deixar el mòbil, i em costava concentrar, em costa retenir més, em costa memoritzar més, em costa llegir més. És a dir, això és... No sé si és bo o dolent.
No estàs sol.
Perquè potser estic fent més una cosa, però jo ara llegeixo molt menys, per exemple. Sí. Que dius, potser no cal llegir tant. Potser que o potser la literatura que abans estava als llibres, ara també està a la televisió, que això ho estem veient. Potser l'Anna Karenina d'abans és Breaking Bad. També és possible, no? Però que això ens està canviant la manera de percebre la realitat és claríssim.
Deies, Anton.
No, simplemente pues sacaba el ejemplo de la comparecencia del consejero delegado de TikTok y la interacción realmente surrealista que se estableció con los congresistas, para subrayar lo absurdo de que sean precisamente esos congresistas y esos representantes legales, ¿no?, y políticos, que no entienden nada de lo que está pasando, los que se propongan regular todo esto. Claro. Y yo creo que eso añade un problema enorme, que es que el regulador, quien podría regular todo esto, y no es un caso solo norteamericano, sino que también lo podemos ver aquí, no sabe, no entiende, se va a poner a regular algo que no acaba de entender, que no sabe cómo funciona, que no sabe lo que significa. Yo creo que hay en este momento una tendencia muy peligrosa, que es, como no entiendo lo que funciona, como no entiendo cómo funciona,
claro,
como no prohibirlo, sí, sí, exactamente, como no entiendo cómo funciona, como no sé por qué les interesa, y además, como no lo entiendo, me resulta especialmente preocupante que les interese algo que yo no entiendo, lo prohíbo.
I
lo has trato com una amenaza.
I li has d'afegir, Anton, de qui és el propietari de l'empresa, que no entenen sobre el contingut, diguéssim. Perquè aquí hi ha el tema empresarial i de l'origen xinès.
Clar, i a més, després hi ha vegades, en aquestes jornades que l'Anton deia de congressistes, sempre hi ha un moment que els congressistes els diuen als empresaris: escolti, però és que vostès estan influint en la nostra joventut i els nostres joves ja no llegeixen, tal. I els empresaris en qüestió diuen: escolti, però és que jo sóc amo de Facebook, jo no, la meva missió no és educar la joventut. Educar la joventut ho ha de fer vostè. Els plans de pedagogia els té vostè. Jo, escolti, jo tinc la meva empresa i, evidentment, em dedico a fer caler.
Són plataformes.
Clar, són plataformes.
Són plataformes. És com pensar que Twitter és un medi de comunicació. No. O sea, Twitter no es un periódico, ni Facebook no es un periódico. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente los está tratando como medios de comunicación, seguramente porque su fe en los medios de comunicación tradicionales se tambalea, o porque ya no se los cree, por la razón que sea. Estamos tratando como si fueran medios de comunicación a lo que no son medios de nada, porque básicamente son plataformas. Yo creo un formato en el que usted puede colgar los contenidos que quiera, pero yo ni controlo, ni edito, ni garantizo esos contenidos, ¿no? Y ¿cuál?
Que, no te voy a sorprender, però si no hi haguessin les xarxes socials, molts mitjans de comunicació senzillament haguessin tancat.
Ah, sí, sí.
Perquè la majoria dels usuaris accedeixen al contingut del mitjà de comunicació a través de les xarxes socials.
Però cada vegada menys, sí. Joan, si tu ves los datos del CIS, se está produciendo un fenómeno que a los medios de comunicación debería preocuparles. Esto que apuntaba Joan es muy cierto, pero cada vez es menos cierto. ¿Qué quiero decir? Que cada vez el porcentaje de gente que accede a las redes sociales para informarse en las redes sociales, pero no en los medios de comunicación tradicionales, sino en el blog de no sé qué, en el Facebook de no sé dónde, en el stream de no sé tal, en el Instagram de Menganito, en el Facebook de mi cuñado, ese porcentaje no deja de crecer, y el porcentaje de gente que accede a los medios de comunicación tradicionales a través de las redes sociales se ha estancado, incluso se reduce. De hecho, que ahora mismo, por ejemplo, en el último postelectoral que yo he visto del CIS, de las generales del 19, estaban prácticamente empatados. El porcentaje de gente que decía: yo me informo en las redes sociales, pero a través de yendo a contenidos que no son pues la web de La Vanguardia o la web de RACU, sino que es el Facebook de mi cuñado, y en los que efectivamente utilizaban las redes sociales e internet para lo que decía Joan, para ir a leer la página web de superior.
Això ens ho podria explicar el Jordi? A mi em crida molt l'atenció com allò que es va crear, ara ho comentaven una mica el Joan i l'Anton, com a social network, que deien els anglesos, és a dir, primer les xarxes socials era una cosa per trobar els teus amics, sí, sí, o per crear una comunitat. Ha passat a social media, és a dir, hem passat de les relacions a la creació de contingut.
A la informació,
no?
Sí.
Sempre a la informació.
Tècnicament són empreses de comunicació, o sigui, són mitjans de comunicació. El que passa que tècnicament no compleixen allò que nosaltres tradicionalment hem entès i hem estudiat quan estudiàvem a la Facultat de Ciències de la Comunicació com el que és un mitjà, però al capdavall aquestes empreses tenen en la informació i en traspassar informació d'uns generadors d'informació a uns receptors tenen el seu model de negoci i col·loquen publicitat, o sigui, ja ho sabem, o sigui, internet, bàsicament, hi ha dues maneres de fer diners. Una, venent publicitat, legals, diguem-ne, d'altres ja no m'hi entro. Hi ha dues maneres de fer diners. Una venent publicitat o l'altra venent productes o serveis. Aleshores, aquestes social media, que han passat d'això, com deies, Bernat, del que eren doncs xarxes socials en plataformes com mitjans de comunicació social, el que fan és, bàsicament, vendre publicitat. Vendre publicitat de forma directa o indirecta, a través de la informació que nosaltres utilitzem. Però, al final, el seu model de negoci és absolutament clar. El 90% dels ingressos de Facebook venen de la publicitat. I això és claríssim. I Facebook vol dir Facebook, vol dir Instagram, que és la gran plataforma de social media en aquests moments, a TikTok. Més del 90% dels seus ingressos coneguts venen a través de la publicitat. A Twitch, exactament el mateix. I Twitch, no oblidem que és propietat d'Amazon. O sigui, Twitch, aquesta plataforma de streamers, de videojocs, que ara serveix per veure tant algú que cuina un plat tradicional tailandès com veure el Kings League de diumenge, és una plataforma propietat d'Amazon, que el que fa és atreure, no?, doncs, usuaris allà per veure què és el que els interessa, per llavors poder vendre productes, que és la segona forma de fer diners a internet, no?, o publicitat o venda de productes o serveis. I, per tant, el que tradicionalment feia un mitjà de comunicació, que era bàsicament complementar, perquè podem dir els diaris venien el paper, diguem-ne, amb un preu, no?, que tu compraves en un quiosc, però al capdavall aquell preu mai ha cobert les despeses del diari. Hi havia un contingut publicitari fonamental. La ràdio és el mateix. Aquesta ràdio que estem emetent ara és gratuïta. Si no hi hagués vull dir, tota la gent que ens està escoltant, ningú està pagant per escoltar RAC1, que jo sàpiga. Aleshores, és una ràdio que es manté gràcies a la publicitat i, per tant, són social media perquè tenen exactament aquesta mateixa dinàmica. A partir d'aquí són diferents, però n'hi ha alguns que mantenen exactament la mateixa manera de funcionar que han tingut des de fa pràcticament 100 anys, com aquest que tenim ara, no? I els altres hi estan assemblant molt, perquè això de diumenge a la tarda era una cosa molt més semblant a un carrusel esportiu clàssic de diumenge a tarda, el típic carrusel on van passant coses i entren uns d'un estadi, ara uns canten una cançó, ara els altres... Era el típic programa clàssic de gran format, de gran magazín de diumenge a tarda. Aquest circ de tres pistes que deia el Toni Aire, no?
Sí, sí.
No, i que el, vaja, que els, aquests dos mons coexistiran, jo crec que ho exemplifiquen perfectament persones com el Jordi, no? Tu, Jordi, ets productor de teatre, entendríem teatre tradicional, perquè produeixes musical, i després ets responsable d'un centre immersiu fantàstic com l'És Ideal.
He
fet una cunya, Jordi,
per si no. Quan fem el teatre, sempre dic, escolta, la gent que fa teatre, fa 3.000 anys que a Grècia, a Pidaure, hi havia gent veient exactament el mateix que avui fem els teatres cada nit. Una gent asseguda en una platea, mirant una gent en un escenari, fent coses. Ara tenim, doncs, electricitat i posem algunes coses extra, però l'essència no ha canviat. I el públic, com deia al principi, és que el públic de les arts escèniques no ha fet més que pujar durant els darrers anys, igual que el públic de la música. Penseu que Coldplay d'aquí 4 dies vindrà a l'Estadi Olímpic i l'ha omplert 4 dies sencers. Els festivals de música que vindran aquest mes de maig i de juny i de juliol a Barcelona i arreu de Catalunya estan pràcticament exhaurits, però no només nosaltres, festivals d'arreu del món. Per tant, aquesta cosa de la presencialitat, allò d'anar físicament a un lloc, experimentar socialment alguna cosa, no només no ha anat enrere, que era una de les coses que els apocalíptics deien fa uns anys, ens quedarem tancats de casa enganxats amb una pantalla mirant els ulls com si fos la taronja mecànica. Doncs no, és així. És paradoxal, però vivim en els dos àmbits.
Jordi,
superdigitals i superfísics.
Té un mèrit total que hagi aguantat tot aquest format, tots aquests segles, i també té el mèrit de l'adaptació al medi que està fent aquest món. És a dir, amb les seves proves assaig-error, com amb tot, que no sortiran. Però jo, per exemple, a l'últim Sónar vaig al·lucinar totalment amb l'espectacle de C. Tangana, que era això, no era un concert només. És a dir, a part de que era multipantalla i damunt de l'escenari tenia una pantalla horitzontal llarguíssima a la que t'anaven retransmetents, tenies uns càmeres damunt de l'escenari que te'l seguien en diferents escenaris dins d'un escenari. És a dir, passaven coses amb una espècie com de cocteleria clàssica. Tenia una barra allà, tenia un grup de flamenco que tocava a l'altre, tenia una taula com la de l'últim sopar del Da Vinci allà a l'altre costat. I ell s'anava movent i tu t'anaves movent amb ell i la gent ho seguia, no només veient un o amb un micro davant, tipus cantautor i quiet, sinó que estava seguint l'espectacle.
Com la Rosalia, eh?
La Rosalia, és a dir, i tants altres. És a dir, són espectacles que els veus de grans formats, els veus en grans estadis, com deia el Jordi, però els veus també amb un escenari com el del Sónar, que al final no deixa de ser més practicable, per dir-ho així, la multipantalla, l'adaptació, i això la gent hi està enganxadíssima, i jo et diria més, intergeneracionalment, que crec que és molt interessant.
Són les...
Què deu pensar la gent jove d'això que ha fet Dylan, que ha prohibit els mòbils als seus concerts?
Molt interessant. El Liceu, sí, sí.
No és l'únic, però bueno, és que al final és l'experiència. Mm-hmm.
Bueno, serà interessant.
Va córrer molt, no?, aquella foto que era el comiat de Pau Gasol, l'homenatge al Pau Gasol, que només hi havia un una persona al públic
mirant-se-la
amb ell, no a través de la pantalla. Són les 10 i 19 minuts.
Això és com si vas a veure la Mona Lisa al Louvre, no?
Yeah. Sí, també. Una altra experiència multipantalla.
Que l'únic que és mòbiles.
Sí. Bueno, ara, com que hi ha gent que se'n va allà amb nata o amb pegamento i s'hi enganxa, pues, segons brètols...
No obrim aquest altre meló. Jordi Selles, moltes gràcies, eh?
Sí, gràcies, moltes gràcies.
10 i 20, de seguida canviarem de tema. Tampoc ens n'anem tan lluny, perquè també té a veure, en certa manera... Amb les tecnologies, d'una banda, perquè una cosa que sí que no té a veure, que és la pressió estètica i la nova llei que obligarà, a través de consum, la Generalitat, a les marques a tenir totes les talles i a especificar la correlació dels centímetres que equivalen a unes marques i les talles, perquè vas a comprar i especialment les noies es troben que en una botiga hi ha una L que és una cosa i de cop a una altra botiga no té cap mena de sentit, i això també tot el que genera d'ansietat i angoixa en segons quines edats. En parlarem, i també parlarem de com els filtres de bellesa en algunes aplicacions que aquí hem estat comentant, com TikTok o Instagram, també generen molts problemes d'ansietat i angoixa en adolescents. Anem per un moment al País Valencià, perquè tenim aquest incendi que fa dies que crema des del dijous, i n'hem estat parlant aquí des de primera hora. Allà hi tenim el Jordi Armenteres, des del Centre de Comandament de Bombers al municipi de Barraques, per saber quina és l'última hora. Armenteres, bon dia, quina és l'última hora?
Hola, Albert, bon dia. Mira, l'última hora es diu optimisme. No hi ha noves dades, són 4.300 hectàrees devastades, un perímetre de 50 km per hora, però què passa avui? Doncs que és un incendi que ha depengut molt de les condicions meteorològiques. Estem entrant en la primavera, algunes condicions han estat d'estiu. Penseu que aquest matí, a les 7 del matí, estàvem a 1,5 graus sota zero, en aquests moments estem a 12, i al migdia superarem els 20 graus en aquesta zona. El vent ahir va arribar a bufar fins als 70 km hora, un vent de ponent molt fort que va acabar fent que el foc saltés una carretera, amenaçant una altra vegada el Parc Natural de la Serra d'Espadà. De cop i volta un gir en la direcció del vent de ponent cap al sud-est, va salvar la serra, o va salvar que aquesta serra, que és un paratge natural dels més importants que hi ha en tota aquesta zona, no en quedés afectat. Quina és la pitjor part? Que hi continua havent 1.600 persones desallotjades. Són 16 pobles que s'han buidat. És veritat que alguns són molt petits, però són 16 pobles. Ara que parlàvem del canvi de condicions, fixeu-vos que ahir a mig matí devien ser les 11:15, el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, anunciava que si les coses anaven mínimament bé al llarg de la tarda, es deixaria que alguns veïns d'alguns pobles poguessin tornar a casa seva. No només les coses no van anar bé, sinó que es van desallotjar 3 pobles més. Doncs bé, avui hi ha optimisme, bàsicament perquè el vent bufa 30 km per hora, no són els 50 km sostinguts a les ratxes de 70 km d'ahir, hi ha més humitat, no és el 20% d'ahir, durant la nit s'ha arribat al 60%, i es treballa incansablement, sobretot per intentar que el perímetre no torni a créixer. Feia 48 hores que el perímetre no creixia, ahir la tarda va passar de tot, el foc va tornar a sortir de mare, avui sembla que hi ha més optimisme per poder arribar a una fase de control. Si no és avui, a última hora, seria demà.
Gràcies, Armen. Qualsevol novetat ens demanes pas.
Fins ara.
Per cert, dues coses molt ràpides. Des de fa una mica més d'una hora, des de les 9:20 del matí, hi ha un tren avant aturat a la sortida de l'estació de Sants de Barcelona per un problema a la catenària. De moment, els tècnics estan valorant quina és la millor manera d'evacuar el centenar de passatgers del tren que anava cap a Figueres. Renfe informa que es tornarà els diners del bitllet a tots els afectats. Faltaria més.
És a quina hora, perdona?
Des de les 9:20, per tant, fa una hora que aquest tren està aturat.
Ho dic perquè ahir a la nit també va passar a l'estació de Sants, i personalment vaig estar una hora la setmana passada també amb un AVE de Saragossa a Barcelona, tancat una hora amb un túnel també, no sé què està passant.
Sí. I un altre...
Torna a la catenària, eh? Sí. La catenària l'hauríem de fer santa. Hauríem de tenir santa catenària.
Com a gran notícia, el dissabte passat, per primer cop amb el que va d'any, el tren València-Barcelona va arribar a l'hora. I això és notícia.
Albrícies.
És notícia.
I una altra notícia, en aquest cas, que la Guàrdia Urbana de Barcelona i la policia espanyola han alliberat un home a qui obligaven a viure en un soterrani i a treballar més de 15 hores al dia en una cuina clandestina. L'espai tenia unes condicions penoses, ple d'humitats i sense llum natural ni ventilació, i els agents han detingut dues persones per tràfic de persones. Els detinguts ho venien com una feina amb menjar i allotjament inclosos. I tant inclosos. 10 i 24, anem a la publicitat i de seguida parlem amb Jaume Vidiella, director del màster en estilisme d'Esti.
RAC 1. Hola, edifici. Vaja, sembla que necessites una rehabilitació urgent. Doncs ara és un moment únic per fer-ho. Gràcies als fons del programa Next Generation i a l'oficina de rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona. Guanya en confort i estalvia't energia i diners. Informa-te'n a rehabilitaesestalvia.barcelona.
És un bricolero excelente, que suerte que es nuestro cliente, hace el trabajo de 20. Lo suyo es brutal, lo suyo es brutal.
Per clients excel·lents, preus excel·lents. Celebra el 20è aniversari de Brico Depot amb un nou aire condicionat per només 279 euros. Ja a Brico Depot.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Mercat del Ram. Un ramat de mercats. Diverteix-te, viu la cultura i les tradicions, cultiva relacions, impulsa el teu negoci, gaudeix de la música i la gastronomia. Mercat del Ram de Vic, del 31 de març al 2 d'abril. Ja saps quin és el teu mercat? Troba'l a vicfires.cat.
Veure-hi més enllà. A Creu Blanca, mirar sempre cap al futur ens ha permès incorporar el millor equip humà i la tecnologia més avançada del món en diagnòstic per la imatge, tenint com a únic objectiu el benestar i la tranquil·litat de les persones. Entra a creublanca.es. Atenció immediata. Resposta en 24 hores. Tractament eficaç. Creu Blanca. 70 anys al teu costat.
Servei d'emergències, digui'm.
El pare està patint un ictus.
Cada any més de 13.000 persones pateixen un ictus a Catalunya. Un 35% amb seqüeles funcionals. Després de patir un ictus, disposem d'un any per recuperar les seqüeles produïdes. Superat aquest període, la possibilitat de recuperació baixa un 80%. INA Memory Center, únic hospital de dia d'alta intensitat a Balmes 399 de Barcelona. bsnmemory.com.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-masculina.com.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Al juliol, gaudeix d'un autèntic activity camp anglès a la Casa de Colònies de Mas Llop, de Caldes de Malavella.
Immersió total en llengua anglesa i classes amb professorat nadiu del Col·legi St. George School.
En un entorn immillorable, en plena natura i múltiples activitats esportives. Per a més informació, masllop.es.
El perquè de tot plegat.
Un minut i arribarem a 11:15 del matí, ho explicàvem a les 8. El govern obligarà les grans marques de roba a oferir tota mena de talles a les botigues físiques. De moment no se sap fins a quina talla hauran de tenir i quan entrarà en vigor, però sí que se sap que les marques que ho incompleixin s'enfrontaran pel cap baix a multes de 10.000 euros. Aquest canvi a les botigues és la mesura estrella del nou pla per rebaixar la pressió estètica. Aquest matí volem parlar amb Jaume Vidiella, director del màster en estilisme de l'Escola Superior de Disseny. Professor Vidiella, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Què li sembla aquesta mesura?
La mesura em sembla una mesura encertada, em sembla una mesura que s'ha d'aplicar, però és força complicada portar-la a la realitat. És a dir, primer que nosaltres parlem del món de la moda des de la vista del, no, la visió del públic general d'una manera molt àmplia, i el món de la moda hi ha molts diferents mons, i alguns que ja estan fent uns esforços per incloure, doncs, una gran varietat de talles i de cossos, no? Per exemple, a les desfilades del món del luxe veiem models que ja són cossos diferents, veiem propostes que tenen, doncs, uns altres volums. El més complicat és que una marca de gran distribució que té milions de tendes i fa milions de peces, mils de tendes i milions de peces cada any, pugui fer 54 talles. Això és completament inviable. Perquè 5, 6, 7 talles es poden ampliar, ara estem en 6, no? Hi ha la superpetita, petita, mitjana, gran, i dues més grans. Això es pot ampliar i alguns models es poden fer, diguéssim, amb una ampliació, però és impossible oferir 75 talles de cada model quan hi ha una referència en una botiga, no? Si entrem a qualsevol d'aquestes que tenim al costat de la Diagonal i veiem que hi ha 854 peces diferents de vestir, clar, multipliquem això és completament inviable, i a part que és zero sostenible, ja és poc sostenible tot el sistema en general, doncs imagina't això, no? Hi ha un estoc, de peces que sobraran, perquè diguéssim, ja no és l'indústria de la moda, hi ha tota una indústria del món de l'esport, del món de l'esport que fem tots, de la gimnàstica, de la dieta, de l'alimentació, que tot està enfocat a que hi hagi una sèrie de cossos, perquè el mercat en general li interessa tenir una sèrie de cossos perquè s'adapten a uns prototips, els de moda i d'altres temes, no? I llavors jo ho veig molt, molt, molt complicat de portar. Una altra cosa és que tu, els aparadors, per exemple, ara venim cap aquí, només ensenyis un tipus de maniquís amb un tipus de cos. Això és una mesura, no? Per exemple, ahir em fixava jo que a Passeig de Gràcia les botigues de luxe tenen uns cossos que són de talla petita, ningú ho nega, jo no ho nego, però que són d'una alçada normal, en canvi hi ha dos o tres grans marques hiperenormes mundials d'origen espanyol que tenen uns cossos que els maniquís fan 1,97 m, que són com uns cossos llargs, que són una espècie com d'alienígenes, no? Que jo sempre al·lucino, dic, perquè dic, és que no hi ha cap dona, jo he treballat amb moltes top models, les hem vist a totes les desfilades, a París, a Milà, i tot això, jo no he vist mai, i he vist a totes, a Giselle Bundchen, a Naomi Campbell, la tal, la qual, no he vist mai una dona que faci aquesta alçada. Bueno, sí, els equips de bàsquet, no? I clar, també, que és un cos completament, diguéssim, fora de lo normatiu.
I per què les posen tan altes, si no hi ha dones?
Doncs perquè és una visió, des del poble petit, no?, que es veu així com... que són una visió molt, molt tal, no?, però es veuen com molt estilitzades, es veuen molt de lluny, un vestit que és una peça habitualment senzilla, perquè està molt bon preu i és un vestit solucionat, doncs, amb uns teixits correctes i un disseny correcte, però vull dir que no és una peça de, jo que sé, de Chanel, no?, o de Valentino, que és una cosa espectacular. Es posa en un maniquí d'aquesta manera, és molt visible des de lluny, és molt visible des de l'altra cera, diguéssim, i crea aquesta sensació una mica de que estàs entrant, no?, en un món, sí. Sí, però és que és una cosa hiperexagerada, no? Doncs jo crec que també, ja, això al món de la moda, això es pot corregir, això sí. Ara, la idea de fer, com us deia, no?, 85 talles de cada cosa, això és completament inviable.
Però té la sensació que en els últims anys, no sé si 5, 10, 15 anys, s'ha tendit també a que totes les talles són una mica més petites en la majoria de grans marques, i en molts casos, no? Vull dir, periòdicament, doncs, apareixen a Twitter tops que semblen gairebé de nena petita, quan en realitat són, doncs, pensat per dones, no? Això, sí. I aquesta tendència ha existit.
Aquesta tendència existeix perquè també és una tendència molt vinculada al cos com a vehicle de plaer sexual. I llavors, com més l'ensenyes, doncs més petita ha de ser la roba que t'has de posar per ensenyar-lo, no? Amb aquesta idea de tenir uns cossos molt, molt petits. Llavors, també hi ha tota aquesta febre de tant masculina com femenina, de cossos hiperperfectes, no?, de noies hiperfibrades, de nois hipermusculats, que tampoc és un cos molt normatiu. Vull dir, vas pel carrer, no veus homes així. I, en canvi, doncs hi ha tota aquesta idea, no?, de els gimnasos estan plens de gent que estan a totes hores no? A practicant una idea. Òbviament, si tu passes moltes hores del teu temps, que en tenim molt poc, no? Si, els que treballem en tenim molt poc, i passes molt de temps treballant-te en cos, no és per posar-te una camisa globo després o per posar-te una jaqueta, diguéssim, holgada, no? És per posar-te una roba hiper, que es diu en moda fitted, no? Que t'ensenyi el cos. Llavors, vull dir, hi ha tota una generació d'això, sí. Mira, ara veia una... estava llegint un article de la RAI, un article de... Bueno, un post d'Instagram de la RAI que explicava diferents professions que volia ser la gent. Quina és la professió del teu somni a diferents països d'Europa? I a Espanya sortia que la professió somni era ser influencer. Mm-hmm. I encara estic en xoc. Això abans d'entrar.
No, per això estem a les facultats de comunicació. Sí, cada vegada, ho sabeu, els nois volen ser comentaristes de futbol, sí. I les noies volen ser PR o influencer.
Influencer. A Suècia sortia ser escriptor, i aquí sortia ser influencer. Sí, sí, sí.
Bueno, és que fa molt fred. És que fa molt fred allà dalt. La gent està dins a casa, fa novel·les.
Sí, sí. A Itàlia sortia ser emprenedor, de negocis i tal.
Però ara que diu Suècia, per exemple, aquesta mesura que impulsa el govern de Catalunya, sí. Un dels països en els que s'emmiralla és precisament Suècia, que jo no sé si com a expert en aquest àmbit troba que o es passa o es queda curt o és la mida justa, o és una manera de començar, perquè evidentment no tot comença o acaba simplement amb les talles que es troba a la botiga, sinó que, clar, ho deia bé ara, és a dir, vivim en un món multipantalla on els impactes i els estímuls de la publicitat, de les sèries, de l'entreteniment, de tot el que ha de ser, i la paraula m'agradava molt, entès com a normatiu o no, és molt ampli, per tant, no sé si, evidentment, això ha de ser potser una part del tot, no? Però és que no sé si és abastable.
És un inici, és un inici. El món de la moda és un món que sempre va pel davant. Nosaltres quan parlem allà amb els alumnes sempre els ensenyem que sobretot han d'estar molt atents a l'avantguarda, perquè és un món que obre moltes portes i obert moltes portes a canvis socials que després s'han donat, no? Per exemple, fa uns anys, i a més els adapta de seguida perquè és un sector que cada molt pocs mesos s'ha de renovar i ha de presentar coses noves, no? Per exemple, una persona que fa cinema o una persona, un escriptor, pot estar 4 anys investigant per fer la novel·la de la seva vida. Un dissenyador té 4 mesos pelats i és el de la seva vida, o no. Llavors, és un sector que sempre incorpora coses. Es va començar amb el tema de la inclusivitat racial, no? Pues tu veus una desfilada del 2012, de fa 10 anys, el 2014, no estic parlant del 1974, hi havia, jo diré tal qual, hi havia una noia xinesa, una noia de color, dos, la Naomi Campbell, si encara feia alguna cosa, que bueno, és una dona que sempre està activa, i tres, i després les també eren blanques. Russes, noruegues, no sé què. Vale? Això s'ha anat canviant amb una gran...
I unes presència. Determinades blanques.
Sí, sí, no, clar. Sí,
no blanques,
sí.
No, italianes, petxugones...
No, totes a la talla 36, després hi va haver aquest furor de les noies més voluptuoses, recordeu els anys 90 el famós Wonder Bra, no? Que l'Eva Arsigova, que era un model espectacular, que jo he vist diverses vegades, i és hiperprima, l'únic que té un bust així com exagerat, i la idea és aquesta, no? Es va començar a incloure les diferents d'allò. Després es va començar a incloure el que se'n diu càsting de carrer, que és a dir, pues, això amb el cas dels homes funciona molt bé el càsting de carrer, perquè bueno, poses un skater que és modern, poses un tal i tal, i queda com modern. Poses una noia que és diferent a totes les altres, tothom la critica. Clar, que també hi ha
una pressió afegida.
Una pressió afegida, hi ha un, com puc entendre en català això? Hi ha un pozo social de coses...
Un pòsit de
dècades, no? De dècades, de dir, surt una noia que és diferent, ui, que gorda, que bajita, que alta, que no sé què, no? Que diferent aquesta, no? Perquè les altres són totes...
Clar, però això que dius és molt interessant. Jo no sé fins a quin punt no seria, i estic segur que la gent de la conselleria ho ha pensat, perquè hi ha gent que es dedica a això molt més que nosaltres, no sé fins a quin punt seria més fàcil educar la gent en la noció de que tots els ideals estètics són això, ideals. És a dir, els grecs no eren com les estàtues gregues. És a dir, sempre hi ha hagut ideals estètics que són anticorporals. Sí. Llavors jo crec que quan tu eduques a la gent en això, és una mica més fàcil que no dir-los a les marques. Que cosa que jo diria fins i tot de difícil legalitat. Dir-li al senyor Reebok, no, mira, escolta, ara vostè ha de fer aquestes talles. Jo crec que amb això no se'n sortiran. En canvi, l'educació estètica des dels col·legis, des de dir, escolta, els ideals són ideals i, per tant, no ens tornem bojos, seria una mica més senzilla de fer. No dic que sigui senzilla, però...
No senzilla, perquè després, per exemple, la indústria alimentària està ple d'aliments i de begudes light i cero i tal, doncs les hem de tocar totes. És a dir, la de la moda és que és molt visible. Llavors, és sempre és com molt fàcil de criticar i molt fàcil d'atacar. Però, diguéssim, el que deia, no? Després de la plaga racial van venir altres cossos. I llavors també aquí hi ha grans impactes socials de l'ISO, de cantants que tenen cossos diferents. I després també això és com el mar, no? Va i ve. Després hi ha l'Adele, que era, diguéssim, rodoneta, i el primer que va fer, quan va tenir, doncs, poderio, es va primar no sé quants quilos, sí. Es va fer una sessió de fotos amb la roba més ajustada del món, i així totes les nenes del món, que van dir, pues mira, pues no, és que no es pot estar grassa, perquè, clar, aquesta que és una icona i que ha arribat al món per la seva veu, no per el seu físic, el primer que fa és operar-se de dalt a baix...
Ah, però és molt complicat. Però hem de treballar en aquest clic.
Sí, s'ha de treballar en aquest clic.
S'ha d'ensenyar que tots els ideals prims, grossos, com siguin, són ideals, i que, per tant, hi ha coses que romanen intactes o poc modificables, com és el cos. Que això té relació amb el debat que hem fet.
Completament d'acord.
Escolta, el teu cos no és un retuit, no és una cosa que... Escolta, si tu neixes calb, doncs neixes calb, entens?
Però és veritat que jo m'imagino les adolescents, sobretot les adolescents, tot i que també segur que hi ha nois que els hi passa, però entres a Instagram... I veus uns cossos que no són reals, és a dir, que aquells cossos no existeixen. Uh-huh. És a dir, per
bueno, existeixen, però n'hi ha poquets.
On hi ha poquets, o pels filtres, no existeixen. Sí. Vull dir, i unes pells finíssimes... Clar, tot això...
Jo soc superfan d'Instagram i nosaltres, els dissenyadors, estilistes i els alumnes, ho treballem molt a fons a ESDI, serveix per promocionar-te professionalment, a part de les feines que fas. Però és que Instagram ofereix, mira, al cap de vegades, no, que això que us deia, quiero ser influencer, perquè, clar, és una vida de vacances permanents, oci permanent, regalos permanents...
Però això tenen molt poca gent.
Però molta gent ho desitja d'una forma molt intensa. Però, jo treballo amb adolescents cada dia.
Però el nostre, però hem d'aprendre a veure que fins i tot el nostre Instagram és menys interessant que nosaltres. És a dir, quan, això ens passarà a vosaltres. Quan tu vas a sopar una vegada a la setmana o dues vegades, o tres vegades al mes, i poses els plats, això que fem tots quan arribem al restaurant, que per comptes d'olorar, ja fotem la... Molta gent et comenta, ui, surts cada dia. Sí. I tu dius, no és que surti cada dia, però és que sembla que jo estigui tota la vida en un restaurant. Llavors, hem de... ensenyar-li a la gent, que molta gent ja ho fa, que aquest clic, que escolta, que no som, que la virtualitat no és real.
Això va canviar molt una xarxa, diguéssim, d'origen bastant aquí a Catalunya, que es diu Be Real, a la que et demostrava que la vida sovint és bastant més avorrida del que et pots transmetre a Instagram, perquè sovint acostumes a veure la gent gairebé tot sempre amb el mateix sofà, o al mateix despatx, o a la mateixa taula. En canvi, a Instagram sí que penses el que és el més amorosit, no?, de la teva realitat.
Bueno, a més, les coses... Vull dir, és una naturalitat completament produïda.
Els morritos, sí.
Una de les grans consums de la xarxa, de les marques de moda a bon preu, és que la gent compra roba per posar-se-la per les fotos i la torna. Vull dir que no... Sí. Això és una despesa enorme. La cadena xinesa aquesta, una, diguem, molt, molt, molt famosa, viu gairebé de tots els influencers que li compren roba i la tornen, i llavors es consum hiperràpid i la tornen o la llança.
Ah. Això una mítica si sèrie que una vegada...
O la llancen amb etiqueta, sí, perquè és que val molt poquet.
Ara, fins i tot ara, moltes
botigues... És que ja en top que val 9 euros,
però amb aquesta,
o 8 Jaume, o 7.
Amb aquesta tendència ja hi ha botigues o marques d'aquestes de comercials que estan limitant el nombre d'articles a tornar.
Sí,
no?
Perquè, bueno, perquè ja és una despesa...
Clar, jo per exemple, aquí jo sí que vaig veure una clivella important entre un servidor i una certa generació. Per a mi em costa moltíssim, comprar roba online, perquè jo precisament necessito veure'm com em queda allà in situ, segona, perquè em feia molta cosa jo d'haver de tornar, o el procés de tornar
igual que estigmatitza que tinguis models o que tinguis un maniquí d'unes talles que no són les de veritat de la gent que va pel carrer, aleshores per la mateixa lògica, una botiga de talles grans també estigmatitza, no? Perquè la gent no voldrà entrar perquè dirà allò de que, ostres, si em deuen entrar aquí...
Bueno, col·loca com un gueto, però és que la societat està plena de guetos, no? Los pijos, los no sé què, los gays, los no sé quantos, cada un dels seus locals, això ha sigut tota la vida, no canviarem el món ara, diguéssim, sí, clar, òbviament, doncs tu eres d'aquesta mira, has d'entrar aquí.
Perquè ho necessites i no està
perquè
tot arreu.
I no està tot arreu. I de totes maneres sí que hi ha grans superfícies que tenen un espai ben col·locat, amb el mateix estil, que això també és una cosa que funciona força bé. Jo ho vaig veure la primera vegada a Anglaterra, que tenien el Marks & Spencer tota una part de lo que en diuen les talles grans. Estava molt ben integrat perquè, diguéssim, no tenia aquesta cosa del negre, el marrón i no sé què, sinó que era una cosa a nivell cromàtic, amb les mateixes fotos de campanyes, amb models lo que se'n diu curvy, no?, que són aquestes noies com més, amb més corbes, vaja. Mm-hmm. I amb més volum, i tot això em sembla que, si es fa bé, es pot fer molt bé. Ara, la idea d'expandir això a fer fer 50.000 talles de tot, és com de dir, quantes persones tenen el 52 de peu?
Però el plantejament no és fer-ho de tot, no? Perquè, no. Per exemple, ara parles de marques que siguin una mica més de... Anava a dir, són populars, però no, no és el Shein, ni és tot això. Tens o Michael Kors, o tens Ralph Lauren, tens Calvin Klein i tal, que fan talles grans, però fan productes comptats de talles grans, no? Però sí que dona accés a determinades talles. Vull dir, potser l'objectiu no és que siguin tots els, o sigui, tots els productes, perquè a més
sinó que s'amplin un parell
cada,
de talles.
Cada vegada són col·leccions o càpsules o tal, que duren menys temps. Vull dir que tampoc no... La venda que es pot fer d'aquell producte és molt flash, de manera que igual el que fan és seleccionar determinats productes que poden tenir més recorregut, no? És allò de fons d'armari, que sí que fas amb talles més grans.
Jo crec que com totes les recomanacions i totes les lleis, haurem d'esperar un any i mig, dos, a veure realment això com les marques ho transformen.
Si les marques no ho demanden, eh? Jo quan he sentit la notícia he pensat, ui, el senyor Estara i companyia ja deuen estar trucant als advocats.
Digue'm, Anton.
Això sempre, no, perquè tenen un departament legal per qualsevol cosa.
Pues jo dic.
Digues.
Yo que soy usuario de tallas grandes de toda mi vida y que el peor recuerdo que tengo de mi infancia y mi adolescencia es recorrerme todas las tiendas de Coruña con mi madre y que nunca hubiera mi talla, que es un poco la historia de mi vida, nunca ha habido mi talla en nada. Puedo deciros que me parece que la normativa viene muy a tiempo y viene a afrontar un problema real que se está dando, que es que la producción de tallas grandes, y os lo digo por experiencia, todas las marcas la han reducido drásticamente. Y que hoy, por ejemplo, en pie, un 46 es una talla grande. Hay muchísimas marcas de zapatos que no van más allá del 46, que tampoco es una talla tan extraordinaria. De hecho, yo que calzo un 48, tengo un pie 47-48, tengo un pie pequeño para la altura que tengo, llegué a rozar los 2 metros, ahora he retrocedido un poco. Es imposible encontrar zapatos más allá de la talla 46 en ninguna marca. Pero es que si te vas a los pantalones se han quedado todos en la 58. Intenta encontrar una 60. O en las americanas. Intenta encontrar una americana que pase de 58. Que una 60 tampoco es una cosa tan extraordinaria, ¿eh? O sea, no hay que ser un señor enorme ni gigantesco. No hay que ser un jugador de fútbol americano para llevar una 60. Yo os cuento mi experiencia directa. Yo me vuelvo loco para encontrar ropa. Y no me quiero imaginar gente. Y no soy grande, pero no soy tan grande. O sea, no soy enorme, ni tengo una dimensión desaforada. Simplemente soy alto y fornido. Vamos a dejarlo
fornido.
Ahí.
Fornido.
Tienes buena salud. Sí,
hay muchísima gente más alta que yo, más ancha que yo, y con más pie que yo. Yo, por ejemplo, tengo un pie pequeño para la altura que tengo. Bueno, es imposible encontrar en la mayoría de las marcas más allá de un 46. En el momento que mides más de 1,90 m, un 46 se te queda pequeño. Y eso es un problema que, lejos de mejorar, ha ido a peor en los últimos años. Esta es mi experiencia directa, ¿no? Entonces, no se trata de que hagan miles de marcas. Oiga, se trata de que entiendan de que hay mucha gente que, o sea, su talla máxima de producción no puede ser la 58, ni la 46.
Això que diu l'Anton, Jaume, una pregunta. Ho fan les marques, llavors, perquè consideren que la gent que és com ell realment són poques comparat amb la mitjana i no surt a compte tirar de tela en aquest sentit?
Sí. Sí, i també hi ha un altre tema. Abans, quan la gent anava a comprar, quan anava a comprar roba, no hi havia que consum tan desaforat. És a dir, llavors hi havia un temps en què tu anaves a comprar, te'n provaves, els homes sobretot, les peces duraven més anys, però l'home també ha entrat en aquesta dinàmica consumista a la qual s'ha empenyat, no? Diguéssim, s'ha involucrat tant a les dones, no? Que és molta, molta oferta, moltes peces, molt poca durabilitat de la peça a l'armari, les tendències... La moda no canvia tant, en el fons, diria que la segueixo molt, molt, molt a fons, no canvia tant, però sí que hi ha producte constant per anar renovar, ningú ningú guarda res, ningú bueno, no. Tens una peça meravellosa de no sé qui, però te la guardes, no? Però fins i tot això s'empeny, el Passeig de Gràcia està ple de gent de tot tipus, no? Des de milionaris a gent en sous, doncs, amb el bàsic, comprant, i llavors diguéssim que, clar, les marques han d'afinar molt, a vendre al màxim, perquè tenen molt poc temps per vendre.
Això que li passa a l'Anton, per exemple, als Estats Units no li passaria, perquè no, de seguida bueno, veus tallatges més grans.
Sí, com els supermercats, que aquelles coses, no? Aquells pots de maionesa, que són com de 4 litres.
Ya no entremos en otro mundo, que también el legislador debería entrar, que es que eso de que hay un tallaje universal es mentira. Pues cada marca talla como le da la gana.
Sí, eso es verdad.
Por lo menos, sobre todo, o sea, una 50, no... Todos sabemos lo que es una 58 de tal marca, una 58 de tal marca, sí. Y después que si es tallaje americano, que si es europeo. Es decir, muchas veces el problema es incluso saber exactamente qué tallaje tengo delante, ¿no? Eso ahí, por ejemplo, el legislador sí podría avanzar un poco más y obligar realmente a que el tallaje fuera universal, porque en este momento no es verdad que sea universal.
O indicar que es el que sí que pretén aquesta llei, que hi hagi una equivalència en centímetres, perquè també és veritat, és això. Mm. Tu vas a comprar, et penses... Ja no sí. Que per la incomoditat d'haver de buscar, no sé si és haver de portar, que és una cosa que fa molta gent, a l'emprovador m'enduc tres talles d'allò perquè vés a saber aquesta que és la que em va bé.
Aquí també hi ha un origen de la marca, per exemple, i una manera d'entendre el món. És a dir, si tu, per exemple, l'Uniqlo, que és una marca japonesa, clar, té tendència a fer les coses molt petites i ells ja fan unes talles europees i diguéssim pels Estats Units i tal, però és que això també és un expertise de molts anys i no ho acaben de quadrar, no. Saps? I llavors també passa amb les marques sueques, no? Que la roba és més gran i una M amb una altra marca és una L.
A mi l'Uniqlo és de les poques que em cau, l'americana tal qual, que no m'he de tocar ni les mànigues.
La dada. La informació del servei.
Antoni Aires talla japonesa.
Que és de talla petita, jo m'he sentit identificat.
Antoni Aires talla
japonesa. Antoni Aires és
Uniqlo. Penseu que aquesta tertúlia té des de l'Anton a servidor de talla. És a dir, tenim un...
No, però és veritat, les persones... També costa trobar talles petites.
I tant.
Perquè més enllà de la XS...
Que no hagis d'arreglar, és a dir, és això.
Els venedors que són professionals, una experiència molt cutre, amb un producte molt cutre. O sigui, jo vaig a comprar mitges i em diuen... I llavors quan dic vull aquestes, i em diuen aquestes són grans perquè són alemanyes.
Ah. Bueno, clar, perquè la gent alemanya és molt més alta.
I duren més.
I Holanda.
I duren més com els cotxes.
I duren més.
Aquí a Catalunya...
Això és Morgan Freeman, una mica.
Sí, escolta.
Sí que és cert que, òbviament, primer un comença amb el que coneix i a partir d'aquí s'expandeix el món, però vull dir, totes les empreses, encara que siguin multinacionals, encara que tinguin experts de tot el món, encara que contractin a dissenyadors, perquè els equips de disseny estan fets sempre són internacionals, no? Tal, sempre hi ha aquell toc del propi país. Llavors, això de l'Uniqlo és cert. A mi, jo faig 1,87 m i moltes coses de l'Uniqlo em queden curtes. Clar. Per què? Perquè ells fan un tallatge, i el fan bé, I fins i tot en algunes col·leccions que posa aquesta talla és una mica més gran perquè aquest dissenyador pues, fa coses especials, col·leccions especials. Té aquesta, diguéssim, no? Té aquesta proporció que és diferent, però fins i tot així és la talla normal d'un altre establiment nacional.
M'acaba de quedar clar on no us trobareu vosaltres.
No, és veritat.
Per això és, mira, t'ho diré un exemple molt senzill. Això és com quan tu vas... Mira, jo soc, no prenc cafè i soc addicte a la Coca-Cola, no? Entonces, pues jo prenc Coca-Cola Zero. Entonces jo m'aprenc la Coca-Cola Zero a França, la Coca-Cola Zero Itàlia, la Coca-Cola Zero al Japó, sobretot abans que viatjava molt, i no hi ha cap país que la Coca-Cola Zero totalment tingui el mateix gust.
No, totalment. Doncs
pues això és una mica...
Ja sé, la No Zero ja no dic. La No Zero és brutal.
Sí, és com...
La No Zero dels Estats Units, o sigui, és com que t'inoculin 20 quilos de sucre.
I allò que no té gairebé bombolles... Ja. Perdó, va la promo la cola, però diguéssim... Sí. I tal, no? Pues això és una mica el mateix. Sí. La teoria i la llei és... es pot estructurar molt bé. A la realitat, pensa que el patronatge és com un arquitecte que projecta un edifici.
I tenim alguna recomanació de quina és la millor Coca-Cola? Ja que has tret el tema.
La publicitat no la necessiten. O sigui que...
No. Però jo a vegades... una mica fort el que diré, m'he arribat a emportar-la d'aquí a la maleta.
Oi?
Què dius?
Per
això ja és addicció, eh?
Depèn del país.
Ja t'està contestant.
El tràfic de Coca-Cola és una cosa penal.
És que no prenc més estimulant, llavors doncs, a mig matí... Pues, mira,
a petites dosis no es pot traficar.
No, jo estic al mig i tot, es pot una vegada al dia, no hi ha problema.
Abans d'acabar, això que comentàvem també relacionat amb tot el que hem estat parlant de les xarxes socials i d'aquestes plataformes, com ha canviat la preeminença de TikTok, Instagram, a l'hora també de les empreses de... Ja no sé si a l'hora de dissenyar els seus productes, però sí com ha influït en la indústria tota aquesta eclosió tan bèstia que ara, és, jo crec que sobretot per una generació, ja les revistes de moda evidentment no existeixen, la televisió ja no és referent de res, sinó que ho són claríssimament la Instagram i TikTok.
Les coses en paper són d'una altra època. Jo veig els alumnes que ells no compren res de tot això. Mira, és un canvi radical en dos sentits. Per exemple, a més, és un tema també de la velocitat de la informació, no? Per exemple, nosaltres abans, els dissenyadors, els estilistes i tal, veiem una desfilada, per exemple, a la tele, no? TV3 deien, el desfile de Prada a Milà, bla, 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 bla. Al cap d'un mes sortien les revistes amb les fotos, amb algunes fotos, tu deies, oi, lo de Prada, no sé què, i tal. Ara és, tot en streaming, tu veus les desfilades, immediatament està penjat tot a Instagram i llavors es produeixen les peces que més likes tenen.
Ostres.
Clar, òbviament, sí, però tu has de pensar des del punt de vista de mercat,
del
no?
Que entra pels ulls.
Clar, doncs mira, aquestes peces han tingut, jo què sé, perquè estem parlant marques que tenen milions de seguidors a tot el món, llavors aquestes peces aniran a les campanyes, aniran a les influencers, aniran als aparadors...
Per això les desfilades sempre compten amb un escàndol orquestrat.
Bueno, sempre hi ha alguna cosa...
El que treu un cap de lleó, model cremant viva. Això ha passat, eh?
Sí, no, llavors la idea també és aquesta, no? I llavors pensem també que el món de la el del luxe, està hipervinculat al món de la bellesa, no? Per exemple, si tens una línia de perfumeria top, això és el teu gran negoci. Sí. I després l'altra banda, doncs, en aquest tema del TikTok i tot això, doncs, per exemple, ja ho hem dit abans, no? El Shane el que fa és produir el més barat possible perquè sap que allò és que no saben ni ho rentaran. Perquè és poner i tal, dos dies i una altra cosa. Perquè vull dir, aquests petits diners que abans inverties, jo què sé, doncs, en uns altres temes, ara s'inverteixen en això. I hi ha una, els pares ho tenen superassumit, que han de donar uns diners a cada tal perquè l'armari ha de variar. Mira, una vegada, la cap de sostenibilitat de Mango, una empresa amb la que nosaltres col·laborem a ESDI, en un màster que tenim de gestió, m'explicava que ells tenen aquests contenedors a les botigues, no? Aquests contenedors a les botigues que estan plens de... que estan plens de roba que la gent dona, no? Que la gent dona, que és vella i tal i qual. Moltes tenen l'etiqueta penjant. Per això, a totes les marques aquestes. Tu parles amb qualsevol responsable de sostenibilitat d'una marca d'aquestes i t'explica que molta de la roba que es dona no està ni estrenada. És una compra impulsiva. Pa, 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 pa. I és que... Ai, otra. Una altra. I tot això també és per aquesta exposició constant a la xarxa social, que tu cada vegada que surts en una xarxa social, això des de les del luxe fins a la gent amb menys recursos, tu has d'anar diferent. Tens un tercer, no pots sortir 15 vegades amb el mateix tercer. Bueno, 15.
La tirania de la novetat.
Sí, la tirania de la novetat i la tirania de bueno, doncs, jo mas.
Ja et recomanaré llocs d'americanes, eh? Val. Que no pot ser un home de la teva categoria vagi amb segons quines...
No, però és com allò que els polítics ho fan, combinen coses d'alta gamma amb coses més popis. És a dir, hi ha algun altre de bon gènere?
Anirem a veure el senyor, el meu amic Paul Smith.
No, hi ha coses molt ben resoltes. La confecció ha avançat molt en els últims anys i està estupenda. Coses molt ben fetes.
Sabata Paul Smith.
Paul Smith. Sí, americana.
Jo també.
Ara prepara la cartera.
Mira, ja hem coincidit en un lloc.
Són xulíssimes, amb les linietes aquelles. Ai.
Bueno, escolta'm, Paul Smith tampoc no ens escolta, o potser sí. No.
I tampoc ens necessita, Paul Smith.
A mi me la van presentar una vegada.
Ai, què tal és? Ai, mira,
pues és un senyor altíssim, super elegant i super simpàtic en bon anglès. Super polite, sí. Vam anar amb l'escola fa molts anys a veure la factoria i estava ell.
A més, deu ser deliciosament ric, d'aquells anglesos, deliciosament ric.
Fa tota la fila.
Ai, molt a favor.
Sí, clar, sí. Bueno, ara igual és una marca ja més, amb no tanta repercussió, però va guanyar molts diners.
Li agraeixo molt al Jaume Vidiella, director del màster en estilisme de ESDI, que ens hagi acompanyat aquest matí. Professor, moltes
gràcies.
Falten 3 minuts per les 11, res, anem un moment a la publicitat i després ja rematem la tertúlia.
Omplir el congelador amb el salmó més bo? No tens excusa, perquè fins al 19 d'abril a La Sirena tens tot un producte Premi Sabor de l'Any, com el nostre pack de 4 lloms de salmó noruec premium amb un 20% de descompte en la segona unitat. Gaudeix-ne com vulguis, cruir tot, perquè el resultat sempre serà un plat de categoria. Tria congelat, tria La Sirena.
L'altre dia anava jo conduint i tal, no? I de sobte, crac, se'm va trencar el vidre. Buah, no vegis quin xof. Però saps què? Vaig fer clic a CrystalBox.es i pum, en un pim-pam, hi ha un flash. Crystal Crack?
CrystalBox!
Arregla els vidres del teu cotxe en un plis. I si vens abans del 21 d'abril, et regalem un llum d'emergència.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Escolta, has vist quin dia que fa? Ve molt de gust un banyet a la piscina, dinar en una braseria, que et facin un massatge o veure un espectacle, oi?
Mm, sí. Doncs MSC Creuers té una pila de serveis i tot el lleure que imagines a bord. I a més ara són més sostenibles. Per fi la vida t'ho posa fàcil. Nautalia Viatges, lovers de creuers.
Sabies que l'explotació de la torba emet més del doble de CO2 que tot el trànsit aeri del món? Per fi pots cuidar les teves plantes reduint la teva empremta de CO2 amb Vital Garden, el substrat sense torba que gràcies a la seva formulació ofereix el màxim desenvolupament de les plantes protegint el planeta. Vital Garden.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això... i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
ara en l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11 és més milionari que mai. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 73 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et